Vagi molt bé.
Adéu.
Nosaltres hi tornem demà. Ara el tu diràs. Bona nit.
Diràs a RAC 1 amb Miquel Agut.
Bona nit, 11:15. Benvinguts, benvingudes al Tu diràs. Fa poc més de 6 hores del show de Vinícius a la sala de premsa. Demà a 10:15, el Santiago Bernabéu serà l'escenari d'un amistós contra el racisme entre les seleccions d'Espanya i Brasil. Es va convocar després de l'expulsió de la temporada passada al camp del València, quan va començar l'intent forçat de convertir el brasiler en una icona contra el racisme. Avui, a la sala de premsa, s'ha emocionat.
Eu vou pros jogos com a cabeça centrada no jogo para que eu possa fazer o melhor para minha equipe, e às vezes nem sempre é possível, então eu tenho que me concentrar muito todos os dias.
E aqui é onde s'emociona. As fotografias de rigor. I els aplaudiments de la sala plena de periodistes d'arreu del món. No m'ha semblat el plor més convincent, ha calgut repetició de VAR per veure si hi havia llàgrima de veritat o no, però bé, en tot cas, ja sabem que Vinícius és sospitós habitual. Ha tornat a presentar-se com a víctima i és clar que és víctima, víctima del racisme i segurament víctima d'ell mateix. De racisme n'hi ha dins i fora dels camps de futbol, això és indiscutible aquí i a tot arreu, i qualsevol esforç per combatre'l serà benvingut. És que no pot ser d'una altra manera. Aquí Vinícius i qualsevol altre que suposi el racisme ens trobarà sempre al seu costat. Sense el més mínim dubte, el que sobra és l'actuació constant i el que potser seria, això ja ho debatrem, escenificació avui d'una certa aflicció, com si només hi hagués una persona que s'enfronta al racisme arreu del món. I això no és només cosa de Vinícius, també és cosa de qui l'envolta i va forjant tota aquesta llegenda que, en certes ocasions, perjudica el futbolista brasiler. Per no parlar d'altres valors universals, com el respecte que Vinícius vulnera partit rere partit, en aquest cas, davant dels rivals. Convé recordar, per cert, que a l'estadi on demà jugarà el partit contra el racisme es va xiular els jugadors del Manchester City que es van agenollar a la gespa en el gest antiracista que, us recordareu, es va implementar a la Premier. Aquell dia, xiulada a banda, cap jugador del Madrid es va agenollar contra el racisme. Cap, cap ni un, ni tan sols Vinícius. Aquest Espanya-Brasil serà demà a 10:15 i marcarà per fi el camí de tornada a les competicions de clubs. Els internacionals del Barça continuen escampats pel món, però n'hi ha un, Ronald Araujo, que avui ha estat alliberat de la selecció, Roger Saperes.
Hola, bona nit, Miquel Agut i Riera. Doncs sí, Marcelo Bielsa, el seleccionador de l'Uruguai, ha alliberat a Araujo del partit que havia de jugar la seva selecció contra Costa d'Ivori demà a França. Per tant, Araujo, que ja torna cap a Barcelona, bones notícies pel Barça perquè el seu central tindrà més dies de descans. A partir d'aquí, demà, partits també en presència blaugrana. Tindrem un Gales-Polònia amb Lewandowski, qui guanyi classificat per la Euro. També jugarà una Alemanya a Països Baixos amb Ter Stegen i Gundogan, una Eslovènia a Portugal amb els Joaos, amb Cancelo i João Félix, i un França-Xile on haurem d'estar pendents de Koundé, que recordem que va acabar amb molèsties al turmell. En principi no és res. Veurem com està el central blaugrana. També tindrem un partit de la selecció espanyola sub-21 contra Bèlgica amb Fermín, partit de classificació per l'europeu.
Gràcies, Roger Saperes i Hernández. D'aquí una
fins
estona
ens retrobem. Aquí, no tornaré a dir...
ens retrobem, no sé, si és cada vegada no acabem a la una ni de miracle.
Fins ara, Gut.
Fins ara. Qui avui tenia partit era l'espanyolista Keydi Vare. No sé com li han anat les coses i quan veurem demà els jugadors del Girona, Damià López.
Bona nit, Miquel Agut i
I Riera, doncs Keydy Bear ha jugat avui 18 minuts i ha perdut en la derrota d'Albània contra Suècia 1-0, partit amistós que juga la selecció d'Albània, de qui hem de destacar també, tot i que no jugui en cap equip català, doncs la presència d'un català, català albanès, no? Com és Ivan Balliu, que ha estat titular en aquest partit, ha jugat 74 minuts i que apunta a l'Eurocopa. Ivan Balliu ha estat convocat en aquesta última finestra, per tant, recordem, Albània, rival d'Espanya en el grup B de l'Eurocopa, junt a Croàcia i a Itàlia. De cara a demà dimarts, per exemple, el partit més important, sens dubte, el més transcendent, el que juga 3:15 a Wroclaw, a Polònia, no juga a Ucraïna per culpa de la guerra, Ucraïna-Islàndia, Ucraïna que va guanyar a Bòsnia amb participació decisiva de Dobic, que va marcar l'1-2 a Bòsnia, demà jugant Dobic i potser veurem Sigankov, que va ser baixa a Bòsnia. Qui guanyi del partit entre Ucraïna i Islàndia, directe a l'Eurocopa. Qui no, doncs no tindrà presència a l'Eurocopa d'aquest estiu. Partits amistosos a 9:15, Alemanya-Països Baixos a Frankfurt, amb Dali Blin, el central del Girona, i a banda d'això tenim, ara ho comentaves, a 9:15 l'Espanya-Brasil, en aquest partit 2 del Girona, Savinho i Jan Couto. Savinho va debutar aquest dissabte a Wembley amb la samarreta de la cara a Canarinha, i abans a les 9 es juga una Espanya-Bèlgica sub-21, classificatori i per l'europeu de la categoria, amb la presència del futbolista del Girona, Pablo Torre.
Demà en Dami, que serà el Bernabéu, en aquest partit entre espanyols i brasilers, en farem la prèvia, però començarem parlant de Vinícius, que ha estat, evidentment, el gran protagonista d'aquest dilluns de setmana festiva. Fins ara, Dami.
Fins ara.
Per cert, segons informa en Brugui, el nostre Marc Brugués i Collado, al diari de Girona, Mitchell recuperarà David López, Miguel i Angel per rebre diumenge el Betis en la represa de la Lliga. Avui ha estat un dia amb dues renovacions i una destitució. Coque i Yuri han ampliat el contracte amb l'Atlètic de Madrid i l'Atlètic Club de Bilbao, respectivament, fins al 2025. En tots dos casos hi ha l'opció d'allargar els contractes un altre any. El Matalassé té 32 anys i va debutar amb el primer equip en fa gairebé 15, mentre que Yuri en té 34. La destitució arriba des d'Andorra. Éder Sarabia ja no és l'entrenador del CUE de segona divisió. Aquest 2024, els andorrans només han guanyat un partit i tanquen la classificació amb 29 punts quan queden 10 jornades. Aquesta nit, per cert, s'ha jugat i s'ha acabat fa molt pocs minuts un Albacete, un Racing de Ferrol, un partit en què el porter dels manxecs i ex del Sevilla, Bajlik, ha aturat dos penals a la segona part. Amb aquest resultat, l'Andorra, amb 29 punts, QE, és a 4 punts de la salvació que marca l'Alcorcón. Per cert, segons Ràdio Televisió d'Andorra, l'entrenador del Badalona Futur, Ferran Costa, és el més ben posicionat per substituir Sarabia. El club que presideix Toni Freixa és líder de grup a la segona federació. I tot plegat el dia que els àrbitres de futbol professional han fet públic un comunicat en què demanen auxili per acabar, diuen, amb la violència verbal i física que pateixen reiteradament. Demanen que els clubs i els aficionats es posicionin decididament en la lluita contra aquesta xacra i esperen que els mitjans de comunicació censurem amb fermesa actituds d'odi i violència. I aquest dilluns que se'n va a dormir s'ha llevat així, a Sevilla.
Uxoleti!
Uxoleti!
Hola!
Hola!
Don Manuel! Don Manuel!
Ha estat l'últim adeu a Manuel Ruiz de l'Opera, mort ahir als 79 anys. Recordarem la figura de l'expresident del Betis amb un altre dels il·lustres d'aquella època. Augusto César Lendoiro, president del Deportivo de Coruña més exitós de la història. Amb ell compartirem l'últim tram d'una tertúlia a la qual ens acompanyaran David Bernabéu, Lluís Carrasco i Paco Cabezas. Pel que fa al bàsquet, mentre arribem als moments decisius de la temporada, és evident que els despatxos es van movent els fils de cara al curs que ve. I el Barça té algunes carpetes obertes i n'hi ha de molt importants. Doncs bé, Daniel Aglaia Vilés, bona nit.
Bona nit, Miquel Agut i Riera.
Aviam, a RAC1 podem explicar-vos com està en aquests moments una d'aquestes carpetes sensibles, la de Jabari Parker.
Sí, perquè és un dels jugadors que acaba contracte a l'estiu. De fet, va signar l'estiu passat per una sola temporada amb la incògnita de com seria el seu rendiment tenint en compte l'historial físic de lesions, però Parker ha demostrat estar en plenes condicions i no només això, és titular indiscutible per a Roger Grimau i estimat al Palau Blaugrana. Doncs bé, per tot això, ara mateix, i segons us podem explicar a RAC1, hi ha un alt grau d'optimisme perquè Parker segueixi. Ara mateix, negociacions ja obertes per la seva renovació, el jugador està plenament integrat a Barcelona i el club el vol retenir i s'està treballant amb una proposta que satisfaci totes les parts, amb una qüestió de fiscalitat que després t'explicaré i que cal tenir en consideració, però totes dues parts, insistim, volen estar juntes i hi ha el convenciment que s'arribarà a un acord. El camí serà llarg, hi ha molts elements a tenir en consideració, però les negociacions són ja un fet i malgrat una primera aproximació de xifres que no s'ajustava, optimisme per estirar el vincle i això, ja és més interpretació que informació, Miquel, per mi només hi ha un fet que podria aturar-ho, que és la NBA i una proposta que arribés dels Estats Units que de moment a Jabari Parker no li ha arribat.
Tampoc no està en el millor moment de la temporada, segurament ara Parker, per tant, veurem, ara seria estrany que li pogués arribar aquesta proposta, però com ens explica en Daniel, hi ha optimisme al club amb la renovació del contracte de Jabari Parker. Després, si en tenim, us donarem algun detall més i si no, us refrescarem la informació a banda de fer un cop d'ull a un fenomen que és molt habitual al nostre país, en el cas del bàsquet, que és veure com la penya va parint un talent rere l'altre, un talent rere l'altre, és una màquina aquest club de fer talent i avui en parlarem perquè ahir Dani va debutar un nano de 16 anys.
Sí, i en Platiu Fernández, un nano de 16 anyets, el segon més jove a debutar en tota la història del Joventut de Badalona, per darrere d'un tal Ricky Rubio. Ep. I hi ha molta precocitat al futbol, n'estem parlant molt els últims dies, evidentment també en el bàsquet ja en parlarem.
Platiu, apunteu-vos aquest nom. Fins ara, Daniel.
Fins ara, Miquel.
Fora del futbol, fora del bàsquet, en tenis, Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos han passat ronda al Masters 1000 de Miami. S'han desfet de Pavic i Arevalo per 7-5 i 6-3. A la mitjanit ha de començar l'Alcaraz Monfils. I el pavelló de les Comes d'Igualada serà la seu de la final a 4 de la Europe Cup. Això és la segona competició europea de clubs al cap de setmana del 13 i el 14 d'abril. Hi haurà dos equips catalans, l'Igualada, l'anfitrió, i el Voltregà, i dos d'italians, el Cerzana i el Folònica. Ara mateix passen 13 minuts de 2:15. 2 minuts de publicitat i comencem la tertúlia del Tu Diràs. Benvinguts i benvingudes a la nit esportiva de Catalunya.
A RAC 1, Tu Diràs, amb Miquel Agú.
Una flor no fa estiu ni dues primavera, però uns bons pneumàtics fan carretera.
Que el refrany no és així. I això de canviar de pneumàtics cada vegada que canvia el temps, tampoc. Acosta't a Citroën Service i aconsegueix uns pneumàtics 4 estacions nous, ara amb un 2x1 en les millors marques. Citroën. Condicions a Citroën.es.
Mossèn, confesso que la família em va enxampar el greix de casa. Allà tocant, acariciant, admirant aquelles formes. Vaig descobrir edificar.com i vaig pecar.
Què?
Uns preus, uns cotxes. Vaig canviar el meu sense dir-ho a la família.
Edificar.com?
A Girona i a Barcelona. I si cal, te'l porten a casa.
Perdonat.
Edificar.com. Som de confiança. Som d'aquí.
Ai, quin orgull tenir un company de feina així. Un que m'acompanya, que m'inspira, que està ple d'idees. I és que ja és aquí el nou català Cobramat 2024, amb milers de novetats. Més de 20.000 productes de marques professionals, estoc sempre disponible i els millors preus en codi QR per tenir-los actualitzats tot l'any. Aconsegueix-lo al teu magatzem Obramat.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe a puntcat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe a puntcat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a comprem el seu cotxe a puntcat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Bona nit. En el sorteig del cupon diario celebrat avui, el número premiat ha estat
24.851 24851
Sèrie
31031.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat. diràs, amb Miquel Agú.
Si hi haguessin els horaris de 3 quarts, sonarien ara, perquè són 3 quarts d'11. Permeteu-me que comenci la presentació dels tertulians amb el Paco Cabezas, en honor del qual s'ha triat aquesta cançó.
Qué grande eres, qué grande eres.
Cada dia que passa una mica més.
Te lo iba a decir, ¿eh? ¿No vas a poner Oasis para empezar el programa? No. Sí, sí, has cumplido, ¿eh?
Home, i tant. Vull dir, jo sabia que venia en Paco i dic, posa Oasis. Clar, llavors dius, Don't Look Back in Anger, ja ha sonat moltes vegades i tampoc no transmet, no?, aquest feeling de principi de programa.
No, no hay que empezar con lagrimilla hoy.
Clar, clar, aquesta està bé, no, Paco? Aquesta, per començar. Perquè Whatever no m'hauria semblat malament, però...
No, ves, has movido, ya está bien.
¿Eh que sí?
Y te invita después a seguir después de la tertulia. Juliano. Sí, i que la noche dite sus normas.
No, sí, això sí, si pots, sí. Lluís Carrasco, bona nit.
Però què passa, que ara els tertulians escollien la música d'obertura?
No, però...
Faltaria més. Si quieres ponemos Rafael,
No, vull posar els pecos el dilluns que ve, perquè estem en un estat naïf de la situació.
Prepara, aviam.
Amb els pecos? Amb el hit Háblame de ti, de los pecos.
Molt bé. Doncs,
de tu ansiedad.
Tinc, no sé si la tenim ara.
Era bonita, esta.
Després d'una publi ja la posarem. Háblame de ti, de los pecos. Marc, el Marcel, el nostre tècnic, si us plau, tinga la punt per després d'una publi, la posarem perquè...
Sí, però que cante.
Si, no, si vol, evidentment. Sí, cantaràs, Lluís?
No.
David Bernabéu, bona nit.
Què tal, Miquel? Bona nit. Escolta'm una cosa.
Què vols, tu?
Has de començar explicant-li a la molta gent que ens escolta, segurament, que és molt jove, primer, qui són els pecos.
No, és que no sé ni jo qui són els pecos.
Tampoc no hi ha problema.
És duríssim.
Tot i que avui, jo crec que després del que hem vist a Valdebebas, podries haver començat amb Paquito el Chocolatero. Sense problemes.
Vinga, patapam. Ja, el primer missatge editorial. Tenim la cançó de les pigues, eh? Les pigues.
Mira Carrasco, mira com vibra.
Sí, sí. No. Sona molt la transició, no, això.
Què recordes, Carrasco, amb aquesta cançó?
A la meva infantesa sona... Aquests eren... Hi havia un moreno i un ros, i les meves germanes grans anaven boges amb aquest...
Millor els pecos que Oasis, eh?
L'altre.
Per favor, millor els pecos que Oasis.
Daniel López López, tens una pissarra allà per escriure...
Vaig a desmascarar-me. A mi m'agraden els pecos.
Musicalment, eh?
Sí, bé, Los Pecados li agrada més a un altre, però bé, de moment, Los Pecos. Tu vols alguna cançó, Bernabéu, per començar o no? T'està bé aquesta?
N'hi ha moltes, no sé.
Va, i després...
Ho deixem pensar,
ja, perquè... Ja la trobarem. Prepara, sí. En Damià, prepara els hombres que marquen després.
Sempre.
Aviam, que en Damià el tenim aquí a l'estudi per parlar de Vinícius, d'aquesta roda de premsa prèvia al partit de demà, en què s'ha emocionat, ha mantingut aquest perfil antiracista. Clar, és el principal reclam, més enllà del duel futbolístic purament parlant, del partit de demà, Dami.
Sí, és el protagonista del dia. Veurem demà què passa sobre la gespa del Bernabéu, però avui en la prèvia tots els focus posats a Valdebebas en Vinícius, que seguint el discurs del que ara escoltàvem, diu que intenta aprendre, superar-se, etc., però que aquesta situació el deixa cada cop amb menys ànims i ganes de jugar.
I ho veig estudiant, tinc 23 anys i sigo estudiant.
Clar que he de millorar i entenc que em critiquin pel joc, però hi estic aprenent molt sobre el racisme. I cada vegada estic més trist i tinc menys ganes de jugar.
Cada vegada estic més trist, cada vegada tinc menys vontade de jugar, mas vaig seguir lutant.
El davanter del Madrid diu tenir-ho clar, encara que li ha passat pel cap deixar el futbol espanyol i pensa continuar.
He pensat tant de poder salir de aquí, perquè si salgo de aquí... Estoy dando todo lo racista lo que realmente ellos quieren. Y yo voy a seguir aquí luchando, jugando en el mejor club del mundo, ganando títulos, marcando muchos goles para que las personas cada vez van a tener que ver más mi cara, porque yo sigo evolucionando para hacer estas cosas, por jugar fútbol, por hacer alegría de mi gente, por hacer alegría de toda la gente que va al estadio.
Vinícius diu que s'ha de ser més contundent amb els episodis de racisme.
a falta das punições, né?
La falta de càstigs. Si la gent castiga tothom que comet un delicte, avançarem i tot serà millor per tothom. Hi ha moltes denúncies i treballo tant per denunciar el que passa, però al final passa el que va passar a Barcelona, que arxiven el cas dels insults i no passa res. Però si els castiguem no canviaran el pensament, però sí que callaran, sigui a l'estadi o on sigui. Tindran por d'insultar i tot plegat millorarà.
Si vont ficar com medo de falar i així a gente vai diminuir. Isso.
Més de Vinícius, que diu que Espanya no és un país racista, però que sí hi ha racistes i que molts d'ells són als estadis.
Yo estoy seguro que España no es un país racista, pero hay muchos racistas aquí y muchos de ellos están en los estadios. Y eso hay que cambiar porque quizás la gente no sabe realmente lo que es racismo.
Demà Vinícius serà titular, també ho serà el seu company d'equip Dani Carvajal, els dos cara a cara, un duel molt interessant des del punt de vista futbolístic, també comprovar quin nivell d'intensitat posarà el lateral madridista per mirar d'aturar el seu company de club. Així s'ha explicat Carvajal, que avança que no es guardarà res.
Yo soy de los que piensa que te puedes lesionar más entrando flojo que entrando fuerte. Un partido de fútbol, a ver, está claro que al ser amistoso pues hay muchas veces que hay acciones en las que no que te regules, pero sí que bueno, sabes que es un amistoso, que no puedes ir o no vas tanto al límite, ¿no? Pero a este nivel de dos selecciones grandes, el partido va a ser de máxima exigencia y no, por mi parte, vamos, no me guardaré nada.
No me guardaré nada, diu Carvajal, serà interessantíssim veure aquest duel.
Espero que quan entri Savinho al camp, Carvajal ja no hi sigui.
Bé, per l'altra banda, pel lateral esquerre, veurem qui és, potser es troba amb Grimaldo, jo crec que demà és un futbolista el que segurament es trobarà. El seleccionador espanyol, escoltem un últim tall en tot aquest bloc. Vinícius, Luis de la Fuente, ha elogiat el davanter madridista futbolísticament.
Me parece un top mundial, un fantástico, un excepcional futbolista. No sé, te diría si el 1, el 2 o el 3, pero está entre los mejores del mundo seguro. Porque cada uno tiene sus gustos, ¿no? Y puede ser uno u otro, pero está entre los mejores del mundo, indudablemente, fuera de serie.
Aviam, clar, la roda de premsa prèvia i la jornada prèvia, com no podia ser d'una altra manera, des del moment que es convoca el partit pel motiu que es convoca, arran de l'expulsió de Vinícius a València, havia de ser ell. Però, per començar, després parlarem del partit i també aprofundirem en el que ha dit Vinícius, però aquesta posada en escena, aquestes llàgrimes, aquest tothom m'ataca una vegada més, en fi, no sé com l'heu interpretat quan ho heu vist i quina reacció us planteja.
Jo ja m'he declarat en altres ocasions, jo per mi tot això és una pantomima. Per mi Vinícius el que fa, i a més és un exercici que es fa molt en publicitat, que és apretar-te la còrnia i la conjuntiva, perquè aleshores no deixes passar l'oxigen a l'ull, se t'irrita l'ull i automàticament a l'ull es posa a plorar. Jo no m'ho crec, jo directament no m'ho crec, és possible que jo estigui equivocat, però jo no m'ho crec. Jo per mi tot això, insisteixo, és una pantomima. Jo no crec res del que passa. Jo li diria al senyor Vinícius, que diu que Espanya no és un país racista, però hi ha molts racistes. És com dir, a Espanya hi ha moltes platges, però no és un país de platges. No, si hi ha moltes platges, Espanya és un país de platges. I si hi ha molts racistes, Espanya és un país racista. El que passa és que no hi ha molts racistes i, efectivament, no és racista. El que hi ha a Espanya és que es detecten els fraus. I jo, per mi, aquest home és un frau, és un home que té problemes, ell, amb les aficions de tots els camps d'Espanya, en un país, en un equip on hi ha 13 jugadors negres i que només es xiula amb un d'ells. Això s'ha dit tantes vegades que tampoc insistiré, però insisteixo, estic ja una mica cansat de Martin Luther Vinícius, del seu discurs del tot conduït pels seus interessos, i a més em consta que dins del club també comencen a estar una mica farts. De la mateixa manera que en aquest moment Florentino ha donat ordres a la seva guàrdia pretoriana, que la té en els mitjans de comunicació, per defensar per terra mar i aire el jugador, si el jugador no varia la seva actitud i amb l'arribada d'Mbappé, aquesta mateixa guàrdia pretoriana periodística rebrà ordres d'anar a per ell i de que marxi de l'equip blanc, aduint de que la situació és insostenible, etc, etc. Per tant, en aquest moment interessa vendre aquest discurs. Jo aquest discurs, insisteixo, no me'l crec, podria estar equivocat, però no me'l crec. En aquest moment al Real Madrid li interessa mantenir aquest discurs viu, perquè tenen un jugador conflictiu que l'està liant moment en tots els camps d'Espanya i que ha arribat el moment amb l'arribada de Mbappé, i si ell no canvia la seva actitud respecte a les aficions rivals, rebran aquestes persones, aquests opinadors referents del país, les ordres de deixar de defensar-lo, amb la qual cosa Vinícius abandonarà el club blanc, i el temps em donarà o em traurà raons, però aquesta és la meva forma de pensar.
¿Cómo vas, Paco?
Es un tema que a mí personalmente me genera muchas contradicciones, porque yo creo que cuando hablamos de racismo, a mí al menos me cuesta poner peros. Me cuesta decir si alguien está engañando o no, si las lágrimas son de verdad o no. A mí me cuesta, yo creo que es un tema demasiado serio. Yo creo que en todos los campos de España hay racistas, en todos. En todos. Luego ya podemos opinar si España es un país racista o no. Yo creo que sí que lo es. Dicho esto, yo creo que hay un problema grave de protocolos en el fútbol español. Eso de que tengas que esperar dos veces a que se produzcan gritos racistas para que un partido se detenga, bueno, yo creo que es excesivo. Tienes que esperar a eso para después poder actuar. Yo creo que ahí Vinicius sí que tiene razón en que las leyes no son suficientemente duras para actuar en contra de estos, de esas actitudes y de, a ver, es que todos hemos estado en campos de fútbol durante muchísimos años. Y el racismo es una cosa bastante cíclica. Sí que es cierto que, vamos, es que te diría que prácticamente en todos los campos de España en los que yo he estado, he escuchado en algún momento de mi vida cánticos racistas. Jugadores del Barça, jugadores del Real Madrid, todo tipo de jugadores. Y no se ha actuado al final firmemente contra eso. Luego, aquí se da la circunstancia de que Vinicius es un jugador muy particular en su manera de jugar, en su manera a veces provocativa de ver, de jugar a fútbol. Es un futbolista que se encara, y eso a mucha gente no le gusta. Pero tenemos que entender que al final las gradas son el altavoz de lo peor de los seres humanos, muchas veces. Y lo que se ve en las gradas es lo que vemos en la calle, pero muchas veces potenciado, porque mucha gente se refugia en lo que es la masa para pensar que puede hacer lo que le dé la gana. Y yo creo que contra eso sí que hay que actuar firmemente. En el tema de Vinicius, si él pretende convertirse en un mártir, yo la verdad es que no lo sé, Lluís. O sea,
tampoco.
No lo sé.
Pero per això, Paco, et dic que em dona la sensació, i jo podria estar equivocat, he dit, però em dona aquesta sensació, i ho he de dir.
Yo cuando veo a una persona llorar, no sé, a mí por lo menos, igual me equivoco, pero a mí realmente, pues a mí me impacta. Y yo no sé si esa persona realmente está sufriendo por esto. Yo posiblemente no sea nadie para saber si lo que él siente es así o no es así. Por eso, y insisto, en el tema del racismo es que no hay que poner ningún pero. O sea, es una actitud completamente reprobable, sea con Vinicius o sea con quien sea. Yo creo que es imposible que pongamos un pero a eso. Nos guste más o menos Vinicius. Y yo creo que es, estando de acuerdo en que Vinicius es un jugador a veces problemático, en ningún caso eso se tiene que utilizar para considerar que lo que está diciendo delante de la prensa sea mentira y que no está sufriendo. No lo sé. Digo, o sea, es un tema que a mí me genera mucha contradicción, sobre todo por cómo es el personaje.
Jo el que tinc la sensació és que també ell s'afegeix pressió. Des del moment que es comporta com es comporta en un camp de futbol, ell diu que l'ataquen pel joc també. Jo crec que pel joc no, perquè quan juga bé, els aficionats del Madrid ho celebren i els altres ho patim. El Girona aquesta temporada va fer un gran partit en el 4-0 i tothom admet que és un gran futbolista. El que tinc la sensació és que ell també s'equivoca en maneres d'actuar i que s'afegeix més pressió de la que pugui portar sobre encara.
I abans que entri el David, que segur que entrarà de forma molt interessant, i fent una miqueta referència al que deia el Paco, on ha elevat a la realitat de que en els camps de futbol hi ha racisme, hi ha crits racistes, etc. Jo li diria que en el Mallorca-Granada d'aquesta jornada ni un sol crit racista. En el Getafe-Girona ni un sol crit racista. En l'Atlètic Club Alavés ni un sol crit racista. En el Sevilla-Celta ni un sol crit racista.
Eso es lo que dice el observador de la Liga. Yo te estoy hablando, tú vas a ser una grada, evidentemente los
cerrados. Y en todos aquests no camps hi havia jugadors negres i ni un sol racista.
Los cánticos o los gritos racistas.
Els crits contra Vinicius no tenen res a veure amb el racisme. Que utilitzin termes racistes per molestar-lo és possible, no dic que no.
I nos parece
bien. No, estic donant una explicació, jo no estic justificant res. Simplement dono una explicació del conflicte que estem vivint. T'estic dient que a tots els camps de primera divisió d'aquesta jornada no hi ha hagut ni un sol episodi de crits racistes contra cap jugador.
Insisto, el observador de la Liga. El observador de la Liga llega a los 50.000 espectadores. Yo te hablo de lo que se vive en la grada. Llevamos muchos años en las gradas. Y tú, lo que puedo decir, tu compañero d'asiento lo va a escuchar el observador de la grada.
Jo només vaig a Montjuïc, jo no he sentit ni un sol crit racista, excepte el dia del Real Madrid. I dins.
Ja, però, aviam...
Què, David?
És un tema interessant i delicat alhora. Aviam, jo, el primer que haig de dir així d'entrada és que, sense ànim d'emetre cap judici de valor sobre una persona que es posa davant d'un micròfon i plora, això és un sentiment particular de cadascú, a mi el que ha passat avui a Valdebebas no canvia la meva opinió. La meva opinió vers Vinícius. O sigui, Vinícius em sembla un gran futbolista, i per mi és un mal esportista. Vull dir, és una opinió que jo no canvio avui pel fet d'haver contemplat la roda de premsa que he contemplat. D'acord? Això d'entrada. Jo sí crec que hem de diferenciar entre el que és el racisme de veritat i el que són càntics amb elements racistes. Jo sí que ho diferencio, perquè on posem la línia? És a dir, al final l'objectiu d'aquests aficionats que es comporten malament i que s'han de perseguir, que s'han de condemnar, deixem-ho clar, d'acord? L'objectiu d'aquests aficionats és fotre's, ho diré així de manera col·loquial perquè la gent m'entengui, fotre's amb el rival, amb l'estrella rival que creu que el pot perjudicar, d'acord? És a dir, és una conducta absolutament inapropiada, lamentable, però sota la qual viu el futbol des de fa molts anys. O sigui, el futbol viu sota el mantell de l'insult. Nosaltres ens han criat amb un context com aquest. Però també hem viscut en contrapartida situacions, jo per exemple les he viscut de petit, em vaig viure una de petit l'any 80 amb 13 anys al Camp Nou, en un Barça 0 Real Madrid 2. Jo amb el meu pare vam ser un dels dos barcelonistes que vam aplaudir, dels molts barcelonistes que vam aplaudir a Laurie Cunningham després de fer una exhibició perdent el partit a l'estadi, no? I el vam aplaudir perquè va fer una exhibició futbolística com el Bernabéu aplaudint el seu dia Ronaldinho, no? Jo crec que aquestes preguntes també se les hauria de fer Vinícius. Per què aquests futbolistes negres se'ls va aplaudir? I se'ls va aplaudir per l'exhibició futbolística que havien fet, però segurament se'ls va aplaudir perquè la seva conducta era noble. Era de respecte sempre cap al rival. Si no, no se'ls hagués aplaudit sense cap mena de discussió. No, aquesta pregunta jo crec que se l'hauria de fer Vinícius, no? Aleshores, crec que hi ha una diferència. És a dir, per mi el racisme de veritat... És a dir, per exemple, Lula da Silva, el president de Brasil, quan se li va preguntar en un moment determinat pel cas Vinícius, va fer servir la paraula barbàrie per definir el cas Vinícius. La de Vinícius ha sigut una barbàrie, com va passar el que va passar a Mestalla, que em sembla fatal el que va passar a Mestalla, perquè eren 3-4 seguidors que crec que el València va actuar de manera
expulsats
amb molta determinació i els va expulsar de per vida, d'acord? És a dir, va utilitzar la paraula barbàrie, no, Lula, perdó, barbàrie és el que passa al teu país, que està en el rànquing de racisme estructural de Sud-amèrica, segons un informe, si ho tinc molt fresc, perquè a més m'ho he mirat avui perquè he hagut d'escriure sobre aquesta qüestió, un informe més per la ONU l'any 2022, sobre el que va passar el 2020, que el 80% de les actuacions policials a Brasil van acabar amb negres morts o assassinats. Això és una barbària, i això és el racisme estructural de veritat, que no només passa al Brasil, que lamentablement, malgrat la societat ha fet molts avenços i avenços significatius en matèria d'igualtat i de drets, és obvi, continua passant a molts indrets del món, està clar, no? Però això és racisme. El que passa en camps de futbol, en el cas dels crits racistes, són, o sigui, crits amb contingut racista, són això, són càntics amb contingut racista, que són lamentables. Però, per mi, és tan lamentable com durant 17 anys comprovar com el Bernabéu li ha dit subnormal a Messi, que també és un apel·latiu amb unes connotacions de molta discriminació per part de moltes famílies.
És una qüestió de discriminació, que és allò que deies de l'insult.
I els càntics homòfobs.
Però
petits per Guardiola l'any passat al Bernabéu, petits per Piqué a Cornellà. És a dir...
Però llavors el que s'ha de destar res és aquesta mentalitat de l'insult.
Llavors la xacra del futbol, sota el meu punt de vista, és l'insult. I dintre de l'insult, doncs podeu posar-hi grau, si voleu, no? I segurament hi haurà molta gent que entendrà que els insults amb contingut racista són més greus que un altre. Jo ho podria discutir, això, però ho entenc que es faci així. Ara, el problema és l'insult, és la desqualificació constant. És com es viu l'esport. Aquest és el problema, és un problema d'educació. I aleshores, crec, i acabo, sincerament, que... ha de ser compatible denunciar aquestes pràctiques i perseguir-les amb dir que Vinícius té un problema que no sempre té a veure amb el racisme o amb els càntics racistes, perquè si tu al minut 3 a Pamplona, després d'un error del rival, fas un gol i te'n vas encarar a la grada quan no hi ha hagut polèmica pel mig, no és un problema de càntics racistes, és un problema de comportament i de conducta del futbolista sobre el terreny de joc. I de la mateixa manera que s'hauria de preguntar Vinícius sobre com pot ser que, no només el cas de Ronaldinho o Laurie Cunningham que deies, que el seu equip té casos que són exemplars, és a dir, el cas de Bellingham, el cas de Tchouaméni, el cas de Camavinga, el cas de Rodrigo, són negres com ell i no tenen aquests problemes. I també jo crec que ens hauríem de preguntar, o s'hauria de preguntar Vinícius, si el seu club li fa bé blanquejant la seva conducta, almenys públicament. Si el seu club, en el fons, el que busca és eliminar aquestes conductes racistes, o el que busca és aprofitar el cas Vinícius i utilitzar el futbolista per alimentar o reforçar la seva creuada evident contra els àrbitres. Perquè quan tots estàvem pujats al vaixell contra el racisme, quan va passar el que va passar a Mestalla, tots sabem com va acabar aquell episodi. Com va acabar aquell episodi? Va callar amb el senyor Florentino Pérez, president del Madrid, fent un comunicat i gairebé un manifest contra els àrbitres.
Sí.
No? Igual que, exactament igual que el comunicat de l'altre dia.
Sí, de fet, contra Martínez Munuera, perquè va ser de manera negligent, segons el Madrid, va obviar l'acte del partit...
Negligent
i deliberada. Que feia que hi havia hagut càntics racistes o crits racistes contra Vinícius en aquelles aderies del Segar.
Llavors, per mi, Miquel, ho remato, per mi, Miquel, és important ser capaços de tractar aquesta qüestió de manera global i que la gent entengui que jo crec... que podem criticar, o sigui, pel fet de que jo critiqui el comportament de Vinícius, no estic defensant els càntics dels que Vinícius n'és objecte moltes vegades. Al contrari, els condemno, em repulsa, però Vinícius no es comporta com Déu mana al camp i per tant no justifica els càntics, però evidentment moltes vegades molts dels seus problemes són com a conseqüència d'aquesta conducta. Que res tenen a veure amb els càntics.
Aviam, que tinc mans aixecades.
No, la manca de respecte és manca de respecte. A mi que tinguin un origen racista, xenòfob, homòfob, és que a mi és igual. A mi em sembla tan greu dir-li mico en Vinícius que ficar-te amb la condició sexual de Guardiola o amb la condició sexual dels fills de Piqué o de la situació domèstica conjugal entre Piqué i la seva dona o entre qui, amb qui té relacions la seva dona, com s'han sentit durant anys i anys i anys a Cornellà, que jo va arribar un moment que el meu fill va deixar d'acompanyar-me a Cornellà perquè era del tot insuportable, perquè els 90 minuts aquella gent no animava el seu equip, sinó que recordaven això, les condicions sexuals, homòfobes, etc, de jugadors i entrenadors del Futbol Club Barcelona.
Perdona, Lluís, i això que dius, que estic totalment d'acord, també era compatible i també és compatible amb dir que moltes vegades Piqué en les seves declaracions no va ser correcte.
Per tant, va fer-hi sensibilitat.
Per tant, l'aficionat que fa escull aquells insults que consideren que seran més molestos per la seva víctima, és a dir, per la persona que vol ofendre o que vol insultar. I si això té un origen més homòfob, o és més racista, o és més xenòfob, o és més domèstic, o és més social, a mi, de veritat, m'és igual. I no crec que sigui més greu l'ofendre per una via o ofendre per una altra via. El que és del tot impresentable i indigne és anar a un camp de futbol a ofendre. Això és el que és terrible. Més enllà d'això, hi ha jugadors que provoquen que el jugador vulgui, que l'aficionat vulgui ofendre, i ho explico, que no ho justifico, però hi ha jugadors que amb la seva actitud desperten aquesta ànsia de la grada d'intentar molestar el jugador, i hi ha jugadors que no ho provoquen en absolut i viuen una vida i una carrera esportiva, tot i ser cracs mundials, del tot tranquil·la.
Paco, remata amb que tinc una trucada.
No, super ràpido. Yo sin ánimo de ser el gran defensor de Ensesoria de Vinicius, pero yo no creo que haya un racismo de mentira y uno de verdad. O sea, no lo creo, el racismo es racismo, punto. Y yo creo que en el momento en que ponemos el pero, el decir es que Vinicius provoca, es que Vinicius se porta mal en el campo, es que
es
Vinicius...
Es que las cosas son vitales.
Pero es que ese debate yo creo que debería ir aparte, Lluís. Tú en el momento en que estás diciendo el jugador negro con ese ánimo despectivo y racista, ahí debe acabar la discusión. Ya está. O sea, es racismo. Punto. O sea, no hay más. Después el otro debate puede ir por otro lado. Pero nunca debe ser...
Es un insulto racista.
Es racismo, sí. No es solo un insulto racista, es racismo y ya está, o sea, no debería ir mucho más allá.
Pero
de eso.
Una cosa, Paco, perdona, si tú fos,
si fuera racismo, si aquests mateixos aficionats, perdona David, sí. No suportan.
A mí no se me ocurriría ir a un campo si, por muy si mal que racisme, me caiga un jugador.
Aquests mateixos aficionats no podrien admetre tenir jugadors de color en el seu propi equip si fos racisme real, com dius tu. Jo per mi són insults que s'escull fer amb contingut racista racisme, per molestar. Racisme. Però
al final, quan és el teu equip, sempre està bé, siguin blancs o negres. Quan és el contrari, llavors és quan et surt la vena perquè no estan... Perquè no estan
que, els que fan que són racistes contra Vinícius, sí. En el seu equip però també hi ha jugadors.
Però això són els aficionats. Nosaltres som observadors i per nosaltres no ha d'estar
ràpid, David, que si no em penjaran la trucada.
Jo li preguntaria al Paco, si tu, Paco, tu hubieras que tutelar la carrera de Vinícius, per exemple, o sea, ¿qué ejercicio harías con Vinícius? Yo, como mínimo, intentaría que él separara lo que se produce en la grada de su comportamiento. Intentaría que él tuviera, es decir, eligiera un camino que, de alguna forma, consiguiera eliminar este tipo de reacciones. Y es todo lo contrario. Y esto, para mí, hay que poderlo
decir.
Pero
denunciar. Es que, David, hay que poderlo decir. Ya, pero es que al final estamos justificando el comportamiento de la grada.
No, porque si haces...
Es una manera de justificar el comportamiento
de la grada. No, perdona, Pablo, com si haces eso... No, perdona, Pablo,
estem explicant el conflicte que ha sorgit amb aquest jugador.
Un moment, Lluís. Si haces esto que tú dices, si terminamos el debate en que no se puede justificar nada, evidentemente, y que por tanto lo único que está mal, o lo prioritario que está mal, o lo único que está mal, y de lo único que se puede hablar es que evidentemente los aficionados que se comportan de esta manera tienen que ser perseguidos, que estamos todos de acuerdo, pues finalizamos el debate, es que ya no hay debate, claro, pero es que vamos a ver, ¿por qué le sucede a Vinicius esto? Es que también
pues
se puede hacer este debate.
Porque hay gente que es racista, David. Porque hay gente que es racista.
Y
ya está.
Selectiva. Té un pantone de negra determinat. Vinicius, ¿por qué només l'insulten amb ell?
¿Por qué el Bernabéu
l'insulten amb ell?
Yo te pregunto, ¿por qué el Bernabéu aplaudió a Ronaldinho?
Pero es que no tiene nada que ver, David. Por el momento en que insultas a un jugador
por
su color de piel, eres racista. Ya está, es que no hay más allá de eso.
Ha quedat clar.
Tu creus que l'insulten només pel seu color de pell?
Espera, un moment, Lluís, que tinc...
De veritat, Paco.
Utilitzen el color de pell per insultar-lo. I això és racisme,
Lluís.
Ah,
vale, però estem en cosa... Utilitzen el seu color de pell per molestar-lo.
No, molestar-lo, insultar-lo.
No, per insultar-lo.
Un moment, Lluís, perquè si no em penjarà la trucada. Suposo que, a més, hi voldrà dir alguna cosa, perquè qui ens escolta és el Raül Martínez, que col·labora amb Sos Racisme des de fa més de 20 anys i segur que ens pot il·luminar. Hola, Raül, bona nit.
No sé si podré il·luminar-vos en aquest moment, però anem a veure.
Aviam, no sé si arran del que estaves escoltant mentre t'esperaves vols dir-ne alguna cosa abans de començar amb les preguntes que tenim previstes, però vaja, no sé com veus tot aquest cas, que ja veus que no genera indiferència, precisament.
No, indiferència no genera. El que passa és que a mi el que em crida l'atenció són els moments puntuals, no? intensos i de manera molt puntual que parlem del racisme en el futbol, no? I aleshores després tot desapareix, no? I us escolto i hi ha algunes coses que penso, hosti, pensava que això ja ho donàvem per acceptat. Jo crec que insultar pel color de la pell, per l'orientació sexual o pel gènere no té cabuda. Vull dir, hem de distingir entre que tu insultis a una persona insultar-lo, li pot dir cabró o li pot
el típic burro, no? El típic burro de les graderies d'un camp de futbol, per exemple.
O tonto, no? Però quan entra la paraula mono, quan entra la paraula maricón o quan entra paraules de gènere, això té un altre sentit, té una altra força i té una altra... No han de ser acceptables. És més, estan més penades per la mateixa llei. Una altra cosa és que no s'utilitzi la llei, però no, aquesta és una discussió bàsica. Després una altra discussió és hem de distingir entre la persona i el personatge, o com, és a dir, una qüestió és, a mi quan heu parlat de Vinícius em recorda molt a Eto'o, no? Quan Eto'o es va reivindicar contra el racisme, no? Ràpidament en els mitjans de comunicació van sortir, home, ja sabem com és Eto'o, va pegar un fotògraf, fa un no sé què, és a dir, això són històries que banalitzen el racisme. I això sí que crec que hauria de ser una base a partir de la qual hauríem de parlar. I el fet d'aquest tipus d'insults, que no només ataquen a Vinícius, sinó que ataquen a tot un grup, en aquest cas un grup ètnic o un grup de procedència, això jo crec que no té, no hi ha peròs, com deia un dels vostres companys.
En Paco deia que quan hi ha un insult racista, a partir d'aquí ja s'ha acabat la discussió. A vosaltres, com a sort racisme, des que Vinícius s'ha convertit en estandard de la lluita contra el racisme, us ha ajudat d'alguna manera? Es fa més pública aquesta situació o casos com aquests i us és més fàcil actuar, o no hi ha cap mena d'influència?
Jo sóc professor de la Universitat de Vic i col·laborador amb Sort Racisme, per situar una mica. I la meva col·laboració amb Sort Racisme normalment són els discursos racistes que apareixen en els mitjans, no? I aleshores el que nosaltres veiem és que, el que et deia, no?, que hi ha un seguiment puntual, per exemple, doncs, jo què sé, fa quan va passar lo del Vinícius, durant una setmana vam fer entrevistes amb ràdios i televisions de tot el món durant una setmana, i durant una setmana deia: no us interessa, som un país racista, no interessa acabar contra el racisme, perquè aquest interès que teniu des dels mitjans, el dilluns, quan hagi passat una setmana, ja no us interessarà. I malauradament tenia raó, i el dilluns següent, després de una setmana d'atenció mediàtica, desapareix. Fins que torna a aparèixer ara, en aquest cas, amb l'Espanya-Brasil. És a dir, hi ha un interès puntual, però no hi ha un interès per acabar. O sigui, discutim, comentem, però hi ha poca cosa a fer. Per totes les parts, perquè això és una de les qüestions que hem de tenir clares. Per a mi és molt important el paper dels clubs, de les institucions de govern, però també les institucions futbolístiques, i sobretot el paper dels mitjans, que és el que més m'ocupa. I la sensació que jo tinc és que hi ha molt poc interès per acabar amb el racisme. Hi ha un interès per, en moments com aquest, doncs, si tots som antiracistes, si tots som, però en realitat no funciona. Per exemple, fa tres mesos, en una reunió de FARE, Football Against contra el racisme en Europa, de l'associació FARE, un dels encarregats de la UEFA va dir una cosa que es comentava, però ell ho va testimoniar, i és que hi ha clubes, hi ha institucions de federacions que van a la UEFA a impedir que s'actuï contra el racisme. Directament. És a dir, que hi ha poc interès des de totes les parts implicades en fer coses contra el racisme. I aquesta és una de les qüestions, no?, que s'han de plantejar. I aleshores, potser per això, actuacions o situacions com les de demà, que és aquest partit, doncs tots tenim una mirada de què és això, no?
Perquè això, a tu et sembla que tot això del que estem parlant, les declaracions de Vinícius, el seu comportament, etc, etc, et sembla que això és lluita antiracista com il faut, per dir-ho així, o no encaixa amb la manera de fer lluita antiracista i de denunciar el racisme que teniu vosaltres?
Jo, la situació de... Jo, com deia l'altre, jo ho he dit. Per tant, el que penso és que Vinícius potser no és el millor abanderat en la lluita contra el racisme. Que potser el Real Madrid no és el millor estandard en la lluita contra el racisme, però era una bona oportunitat, al igual que ho va ser en el cas de Williams, que no ha tingut aquest seguiment, o en el cas de Diakabi, o en els múltiples casos puntuals que van passant i que no es fa res, i aquest podia ser una oportunitat. El problema que jo... Quin és el que jo puc interpretar? Doncs que en el futbol hi ha una divisió, un enfrontament, el que seria el nosaltres versus ells. I en aquest cas s'ha convertit en una situació, i això va passar amb aquella portada de As que deia Vinícius víctima, Mestalla culpable, no? Que és aquesta mirada de nosaltres versus ells. I aleshores, quan hi ha en la lluita antiracisme, contra el racisme, ha d'haver-hi una, un tots contra el racisme. I el, la situació que s'ha generat és que aquí ha estat un equip i un jugador han agafat aquesta bandera, i això és un problema, perquè ràpidament tothom s'ha posat a disparar. I perquè potser no són, no poden. És a dir, cap mitjà de Madrid, cap seguidor del Real Madrid, o cap jugador del Real Madrid o l'afició pot passar 10 minuts d'hemeroteca. Tu revises l'hemeroteca, poses racisme a Santiago Bernabéu o Real Madrid i trobaràs que és impossible que s'abanderi la lluita contra el racisme en Espanya d'aquesta ciutat. Però cap partit, cap equip, cap jugador ho podria fer, o molts pocs ho poden fer. Sí. Aleshores jo crec que en aquesta espectacularització del futbol, del nosaltres, ells, tal, vinit, jo crec que aquí el problema és aquest, que s'han fet bandos d'innocents o víctimes i agressors. Quan jo crec que tots, en realitat, tenim una culpabilitat bastant important i que tots hauríem de lluitar en la mateixa direcció. I crec que això no s'està produint, i aquest jo crec que és el problema.
De fet, segurament és tractar la gent com un ramat, portem-la cap aquí i ja està. És un dels problemes que hi ha arran del que comentes. I Vinícius, segons com tu miris, és un heroi, o segons com tu miris, és culpable. Abans deies que tu et sembla que Espanya és un país racista. Avui Carvajal n'ha parlat.
No creo que España sea un país racista, creo que tenemos un nivel de integración altísimo. Yo que vengo de un barrio de Leganés humilde, he crecido, me he criado con todo tipo de chicos de diferentes nacionalidades y no he tenido ningún problema. Además, tengo muchos amigos de otro color de piel, como se suele decir. Yo creo que es más es eso, ¿no? Hay desgraciadamente gente que va al fútbol pues parece que a descargar su rabia y su ira, ¿no? Y cuando parece que cuando a alguien le duele que le digan algo, pues tiran por ahí. Y es una pena, ¿no? Ojalá que ese tipo de gente pues no pueda entrar a los estadios, porque es lo, yo creo que es lo más feo que existe en este deporte.
Això és el que deia Carvajal. Diu Carvajal que Espanya no és un país racista. Per què sostens tu que sí, Raúl?
Pues no ho sé, per els problemes de les persones migrants en fronteres, per com viuen en els CIEs, per els problemes que té la gent per a l'hora de llogar un pis, per a la victimització que es fa, o les acusacions que es fan d'ocupació de les escoles, dels serveis socials, dels serveis mèdics, pels problemes de discriminació que pateixen per la policia en identificacions sense cap tipus de pel fet de ser diferents, negres o àrabs, no sé, podria estar-me hores dient de quines són les circumstàncies de racisme que es viuen en aquesta societat, una societat que estem donant en els governs, tenim uns governs d'ideologies de cada vegada més extremes, no? Doncs em sembla que dir que qualsevol país no hi ha racisme, doncs em sembla em sembla poc argumentat.
I acabo amb l'última. Raúl, abans deies que hi ha una llei però que no s'utilitza en aquests casos. No sé quin creus que ha de ser el protocol, què s'ha de fer quan es detecten insults racistes en un partit de futbol o en qualsevol altra competició esportiva.
Hi ha una llei del 2007 que fa, no sé si va ser fa un any, que es va actualitzar, i en el fons el va dir, escolta, fa 20 anys o fa 15 anys que tenim una llei que no estem utilitzant, i potser és una manera d'actualitzar-la i a veure si la utilitzem. La llei diu clarament que en els voltants de l'estadi, en els mitjans de transport que porten a l'estadi, en els mitjans de comunicació dins de l'estadi, no es poden insultar, no es poden fer càntics racistes, no es pot fer res. O sigui, i qualsevol situació s'ha d'aturar, i aleshores tu has d'avisar quan realment hi ha càntics racistes, es pot aturar el partit, com es va aturar un dels partits. Es pot fins i tot suspendre, no? parlant de situacions puntuals. En aquest país només s'ha aturat un partit i s'ha suspès el partit perquè a un senyor d'una ideologia bastant extrema se li va cridar nazi. I és l'única vegada que s'ha aturat un... I van dir, no, però ara, a partir d'ara sí que ho farem, a partir d'ara sí que serà una situació... Tampoc va passar res. I per tant, hi ha els protocols, hi ha la llei per sancionar. No se sanciona. Per què? Perquè a qui sancionaràs primer? A quin equip? I què dirà aquest equip? Perquè aquest equip va al comitè de competició o al tribunal, el que sanciona, i dirà, escolta'm, per què em critiques a mi si en el partit de l'altre dia van cantar exactament el mateix i per què jo, no? I quantes sancions hi ha hagut? Quants tancaments d'estadis? El de València, puntual, i a partir d'aquell moment passaria a tots els estadis. A quants estadis més han passat?
Sí, al final s'obren expedients que acaben quedant, com diria la CUP, a la paperera de la història.
En no res, perquè a ningú li interessa el seguiment d'aquestes situacions.
Clar.
No interessa, interessa. Oh, sí, farem moltes coses. Sí, mira, un expedient sancionador. No pot ser que en aquest país tots els expedients sancionadors que s'han fet en l'últim any siguin 12 i els 12 siguin en situacions, en camps on ha jugat Vinícius. No té cap sentit, perquè amb observadors de la UEFA en diferents camps de futbol estan dient que setmanalment hi ha, i vosaltres teniu accés a aquests documents, cada setmana hi ha insults racistes en tots els camps de futbol, o en pràcticament tots els camps de futbol. Estem dient de que a la resta de jugadors no se'ls insulta. Fa poc va aparèixer la Lamine Yamal, Nico Williams, en la selecció espanyola, i tuits dient que quina mena de selecció és aquesta.
De fet, a França, per exemple, també hi ha un debat sobre això, i hi ha qui diu que la selecció francesa, amb la majoria de jugadors negres, no és selecció francesa. Esclar, estem arribant a uns graus d'intolerància i de racisme que desborden els indicadors.
Però en tots els països. Permet
un comentari sobre França.
Inglaterra, Espanya, Alemanya...
No. Te pas els auriculars, Paco, sisplau.
Quan França va guanyar l'Eurocopa, era gràcies a la barreja de cultures i de procedències dels seus jugadors, entre altres l'exentrenador del Real Madrid,
Zidane.
El Zinedine Zidane. Què va passar després quan va perdre? Que estos negros dels banlieues francesos que es creuen que no sé què, és a dir, que tot depèn de que guanyis i aleshores els francesos són o la selecció és francesa o que perdis i aleshores la selecció és un cúmul d'africans procedents dels banlieues.
A veure, David.
Sí, no, simplement, però estaràs amb mi, Raül, que no se li dona la mateixa transcendència als insults. Tu abans parlaves d'insults homòfobs. No se li dona la mateixa transcendència als insults de contingut racista, als insults de contingut homòfob. No generen aquestes polèmiques i estan passant als camps.
Però,
o sigui, per la regla de tres que tu dius, l'any passat, per exemple, el partit contra el Manchester City del Bernabéu s'hagués hagut d'aturar, no? S'hagués hagut d'aturar perquè Pep Guardiola va rebre missatges molt clars en aquesta direcció.
Sí.
No?
Sí,
s'hagués hagut d'aturar
sí.
I la UEFA ha fet algun comunicat? El Madrid ha fet algun comunicat demanant disculpes? Clar,
no,
és que,
sí.
No, és que saps quin... No, perdó, només acabo amb una cosa. És a dir, saps quin és el problema de tot això? Tu has plantejat alguns dels problemes, però un dels principals problemes és que tots els debats que es fan sota l'àmbit de la rivalitat esportiva.
Ah, sí, la dinàmica...
Clar, sota l'àmbit de la rivalitat esportiva.
La dinàmica nosaltres versus ells, que es genera a partir de l'espectacularització del futbol, és molt negativa, però el problema és que, i en aquest cas el periodisme esportiu, potser... ha deixat de ser un periodisme esportiu i és un periodisme, o sigui, com deia, o sigui, és un periodisme de bufanda.
No, perdona una cosa, Raül, el periodisme esportiu, no. Que escolta'm, que l'altre dia el president del Madrid fa un comunicat per uns crits que teòricament un àrbitre que no és a la seva parcel·la perquè això ja hi ha un delegat federatiu i un comissari de la Lliga que ho fan, que és denunciar els càntics que es produeixen en un camp de futbol, perquè a Pamplona l'àrbitre del partit no ha posat a l'acte uns determinats l'àrbitre arbitral uns determinats càntics contra jugadors del Madrid o contra Vinícius, no? I acaba parlant dels àrbitres i acaba assenyalant un àrbitre que tots sabem que és un objecte fàcil dels vídeos de Real Madrid Televisió totes les setmanes abans dels partits. Aleshores, què persegueix Florentino Pérez? Acabar amb el racisme? Amb els càntics? O amb les conductes racistes al camp de futbol? O el que no. està fent és una creuada contra els àrbitres? Clar, per això et dic que totes les actuacions que fan moltes vegades els clubs va dirigida des de l'àmbit de la rivalitat esportiva. De que avui el millor per mi, el pitjor pel rival. Desemmascarem-ho, doncs, això també.
Però és que aquesta és una de les qüestions que jo plantejo. Aquí el problema és el nosaltres versus ells. És a dir, jo, tota la gent, tots els periodistes que van criticar a Neymar i al mateix temps, per fer el mateix, van aplaudir al Vinícius o a l'inrevés, és un nosaltres versus ells. I això té a veure amb un plantejament de l'esport que jo no comparteixo, o sigui que és un enfrontament que l'únic que genera és violència. Perquè a més és, però això és aquesta espectacularització, aquests crits entre periodistes o entre tertulians en els programes, però després surten i fan una cervesa. Això està molt bé, però el problema és que això el que reverteix és en la societat. I la societat es queda amb aquests discursos. I en aquests discursos tu mires xarxes socials i és un, com deia l'altre, és un bar de borratxos.
No, clar, és que al final a les xarxes socials, i ara ho tancarem amb en Lluís, després passa, per exemple, que Saúl fa un comunicat dient que no està bé, després Ricky Rubio ha de deixar la pràctica del bàsquet per centrar-se en el seu benestar emocional. Clar, al final són persones tan exposades a tants comentaris de moltes índoles diferents que per molts d'ells això és impossible de suportar i és una càrrega que no poden suportar i que al final en algun moment cauen. Lluís, rematem-ho, sisplau.
No, a mi m'ha semblat terriblement interessant les declaracions del Raül, perquè a més de ser un membre de Sos Racisme, ha demostrat entendre de futbol. I per mi el tema Vinícius evidentment té connotacions racistes, però també té connotacions i explicacions, que no justificacions, d'índole esportiu i social. I per tant, que ell hagi inclús matitzat el per què s'estan produint aquests insults a la nostra societat m'ha semblat molt ric. I no, el senyor Vinícius no es pot abanderar en res, no pot en un micro dir que s'està plantejant abandonar el futbol per aquests crits i en un altre micro dir que no pot abandonar però les seves vacances a Fort Lauderdale a Miami per anar a fer unes declaracions que això sí que era en una creuada claríssima contra els crits racistes en els camps de futbol. No, una persona que té aquesta actitud d'irresponsabilitat quan ell l'han convertit en un abandonat en aquesta lluita, no pot representar aquesta lluita.
Doncs aquí tancarem el tema. És evident que això és com una muntanya russa i que segons quin dia apareix a dalt de tot de la muntanya, segons quin dia baixa la intensitat del soufflé i ens n'oblidem, després arribes al camp de futbol, bàsicament perquè les pistes de bàsquet potser no passa tant, estan més acostumats a aquest tipus de convivència entre esportistes d'ètnies diverses, i acabes per sortir del camp de futbol escandalitzat amb moltes coses, però espero que això es pugui anar resolent. En tot cas, Raül, t'agraeixo molt com a col·laborador de Sos Racisme que avui ens hagis fet aquestes explicacions, ens hagis acompanyat, i esperem que tot això vagi millorant amb el pas dels anys i que aviat puguem parlar-ne com un fenomen molt més reduït que no pas ara.
Em temo el pitjor, però serà un plaer compartir idees i comentaris amb vosaltres. Moltes gràcies per la invitació.
A tu per acompanyar-nos. Bona nit, Raül. Tanquem aquest capítol. Em demanava, tenia una paraula pendent, em fa l'efecte, però abans, Oriol Jovéfont, bona nit.
Bona nit, Miquel Agut i Riera.
A veure, sentíem Carvajal dient que a Espanya no hi ha racisme, ho combatia ara el Raül Martínez, aquest col·laborador de Sos Racisme que ens ha acompanyat durant aquesta bona estona, però és que, clar, hi ha un altre episodi d'aquest cap de setmana que no té tanta ressonància ni tanta presència, però és que avui el Lleida Esportiu ha denunciat un episodi racista en el partit que ha jugat aquest cap de setmana.
Sí, el Lleida jugava ahir al camp del Torrent, a València, partit de segona federació, que recordem és la quarta categoria del futbol estatal i, segons ha explicat el diari Segre, van haver insults racistes cap a un dels jugadors de Lleida, concretament cap al central colombià Neider Lozano, per part, evidentment, d'aficionats de l'equip local, del Torrent. Aquesta informació es basa en testimonis que eren a la graderia i, posteriorment, el Lleida també ho ha denunciat en un comunicat amb resposta de l'equip local. El Torrent també ha fet un comunicat després. Diu que a cap responsable de l'entitat li consta que ahir es produís cap insult racista al seu camp i es remet a l'acte de l'àrbitre, que tampoc no va fer constar cap insult, no va fer constar res a l'apartat de l'acte destinat a incidències relacionades amb el públic. Cal dir que no va ser l'únic incident en aquest partit, també hi va haver agressions a l'autobús dels aficionats lleidatans, insults catalanòfobs o el llançament d'un encenedor al terreny de joc.
Avui hem volgut contactar amb el protagonista, ho hem demanat al club i no hem volgut, diuen literalment, remenar aquest episodi. Jo crec que són coses que s'han de remenar, perquè si no les remenes, el que fas és fer el joc a qui comet aquests actes, a qui llança objectes a un autocar, a qui llança encenedors. M'agafo el que diu l'Oriol que va passar en aquest partit, però sí, que passa en tants altres partits, i em fa l'efecte que el que caldria seria que tothom aprofités l'altaveu dels mitjans de comunicació per dir, ei, aquí està passant això i aquí passa allò, una mena de Me Too, eh? Doncs que això vagi fent la volta i aviam si al final arribem al cap del carrer, però fer veure que no ha passat res i com que jo sóc del Torrent en aquest cas i l'acte no hi ha res, doncs esclar, aquí resulta que no ha passat res i la misèria de casa meva no existeix. Com que no hi ha penalització, no hi ha misèria, i tant si n'hi ha aquí i a tot arreu.
Jo crec que en això s'ha fet un pas també, eh? Jo, per exemple, recordo molts caps de setmana haver fet reportatges per denunciar situacions greus des del punt de vista d'insults racistes en el futbol territorial. El futbol territorial està plagat de casos,
sí,
com el que acaba d'explicar l'Oriol. Moltes setmanes, la major part de les setmanes, passen coses, no? I moltes vegades ens trobàvem, i jo els hi recriminava, no? Moltes vegades ens trobàvem que hi havia clubs que no és que no ho volguessin explicar, sinó, per exemple, els seus protagonistes tenien por de mostrar-se davant de les càmeres, d'explicar el que havia passat perquè no se'ls reconegués, i al final no acaben denunciant del tot la situació. I jo sempre els he dit que al final ells podien pensar que nosaltres anàvem a buscar la polèmica, però al final el que els hi posàvem era una eina important davant seu que la poguessin utilitzar com per explicar-li a la gent què és el que està passant i sensibilitzar la gent perquè això no torni a passar. Quants més casos s'expliquin, segurament, doncs, menys vegades haurem de lamentar aquest tipus d'incidents, no?
Tertúlia intensa, avui el Tu Diràs la reprenem de seguida, després de la publicitat. Falten 23 minuts per arribar a la mitjanit. Ara venim.
RAC 1. Atenció! Ja tens el teu nou servei SEAT al Vendrell i Vilanova. Si t'estimes el teu SEAT, vine a SEAT Baix Motor. Deixa a punt el teu SEAT i gaudeix de la Setmana Santa. No li donis més voltes i vine a SEAT Baix Motor. Ens trobaràs a Baix Motor, a Vilanova, instal·lacions Cupra, Ronda Ibèrica i al Vendrell, Avinguda Muntanyeta. Baixmotor.seat. Vine a provar la nova Honda Hornet al teu concessionari oficial Honda i després prova d'oblidar-la. Spoiler, no podràs. Pel seu motor, agilitat, potència... Però tranquil, a Honda t'oferirem les millors condicions perquè sigui teva. Vine a provar la nova Honda Hornet a la xarxa oficial de concessionaris Honda de la província de Barcelona.
Necessites comprar-te un cotxe? Vine a Mundiauto, disposem de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Més de 120.000 persones ja han adquirit un vehicle a Mundiauto. Ara et toca a tu. Mundiauto, al centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundiauto.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí! Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Mossèn, confesso que la família em va enxampar el greix de casa. Allà tocant, acariciant, admirant aquelles formes. Vaig descobrir edificar.com i vaig pecar.
Què?
Uns preus, uns cotxes. Vaig canviar el meu sense dir-ho a la família.
Edificar.com?
A Girona i a Barcelona. I si cal, te'l porten a casa.
Perdonat.
Edificar.com. Som de confiança. Som d'aquí.
Descobreix les novetats i els millors espectacles d'aquest mes de març amb Entrades d'Avantguàrdia. Gaudeix del musical Los Chicos del Coro al Teatre Tívoli, de l'experiència immersiva Tim Burton's Labyrinth al Palau Victòria Eugènia i de l'espectacle Alegria del Cirque du Soleil. Entrades ja a la venda a entradesdavantguàrdia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
el 29 de març del 2012.
I el número de la sort, el...
7.
Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat. It's 7 a.m.
And the letters are sent.
Diràs amb Miquel Agut.
Falten 20 minuts per arribar a la mitjanit. El Tu diràs d'avui fent tertúlia amb el Paco Cabezas, el David Bernabéu, el Lluís Carrasco. A l'estudi torna el Roger Saperes, si manté el Damià López, que demà se'n va cap a Madrid. Tinc curiositat, Dami, també, ja que parlem, ara parlarem del partit, de Cobercí, etcètera, etcètera, però tinc molta curiositat per veure demà com serà l'embolcall del partit des de dins, no? Perquè el partit futbolísticament serà una cosa... També veurem, abans Carvajal deia que no es guardarà res, no?, per frenar Vinícius, però tinc molta curiositat per veure com serà aquell univers que hi hagi allà dins.
El que deus tenir curiositat és per saber amb qui anirà la gent. Igual la gent va a la davantera de Brasil.
Demà Vinícius està en una atmosfera, està en una atmosfera amable. Jo, per acabar de tancar tot el que comentàveu abans, jo et diré el que veig cada vegada que veig el Madrid. Jo cobreixo el 70-80% dels partits del Madrid, i jo el que sí veig és que tota la vida quan hem anat al futbol veiem els equips escalfar, no? I de vegades la gent li diu coses que no són ni insults ni improperis, es fica una mica amb el jugador, no? Li diu alguna cosa, i el jugador normalment no està pendent de la gent quan està escalfant. Jo crec que la gent ja ha detectat un hàndicap en la presència de Vinícius, i per tant en el rival, en el Madrid, no? Que és el fet de que veuen que hi ha un jugador que està pendent de la grada. Però això des de l'escalfament, i això no és normal. Això pot passar anant a camp del Badalona, o anant a camp del Lleida, o a camp del Torrent. Però no és normal que, jugant al Madrid, en l'escalfament la gent ja estigui pendent de Vinícius, i Vinícius estigui pendent de la grada. Això fa que hi hagi gent que li digui coses, hi hagi gent que li digui un insult menor, com tonto o burro, o hi hagi gent que doncs, li digui un insult greu, li digui un insult racista, no? Però això ja va més enllà en el moment en què a camp de Osasuna Vinícius no només no s'hi torna, sinó que va a provocar. Qualsevol insult és injustificable, però el que sí que és cert és que d'entre 20.000, 30.000 o 50.000 persones és molt complicat que no s'escapi un insult racista. És molt complicat. Aleshores, jo penso que en un món pur, en un món ideal... realment la solució seria que ningú insultés, en un món ideal, però tal i com estarà dibuixat aquest escenari, jo penso que tot està en Vinícius. O sigui, si Vinícius deixa d'estar pendent, si Vinícius es comporta com un professional, aquesta situació s'acaba, perquè la gent ha detectat un hàndicap, però no només per Vinícius, sinó perquè si tu veus que hi ha un jugador de l'equip rival que es despista, és que això li perjudica al Madrid. Que això és perjudicial pel Madrid.
Hi ha una frase que és paradigmàtica de la roda de premsa de les que ha dit Vinícius, que és: jo solo quiero jugar al futbol. I jo he pensat, joder,
doncs fes-ho.
Doncs juga, o sigui, si fas aquest pas t'anirà millor, mira, et sentiràs millor, potser la gent amb el temps deixarà de comportar-se lamentablement com es comporta, i tu pensaràs només en el joc, beneficiaràs més el teu equip del que ja el beneficies, i no tindràs els problemes que tens.
juga només a futbol. Solo quiero jugar al futbol. Juga només a futbol.
És el problema que té. De fet, és el que li estem demanant tots des de totes les ràdios i televisions del país, que es dediqui a jugar al futbol.
Bellingham protesta també, eh? Bellingham s'enfronta amb els àrbitres, protesta, fa entrades... Però clar, la grada per ell no existeix. És que pràcticament no existeix.
No, va dir que estic segur que hi haurien menys insults, però crec que tampoc és la solució. És a dir, que Vinícius... És que crec que són dos debats paral·lels, és a dir... segurament hi haurien menys insults, però crec que la gent també, o tots, ens hem de revisar també. Crec que hi ha una part que és Vinícius i el seu comportament. Per mi és un provocador, és un mal educat, diguem el que vulguem. I després hi ha el tema de quan ell provoca això en l'afició, que és el que provoca, no?, en aquestes persones que l'insulten. Aquell a qui li surt un insult racista, doncs segurament té alguna cosa de racista dins seu.
Sí, evidentment. Alguna cosa. Sí, sí. Completamente.
Sí, ja està. És a dir, serà per molestar, serà pel que sigui, però quan el que li surt de dins per reaccionar a Vinícius és un insult racista, és que hi ha alguna cosa de racista en ell.
Sí, clar,
i ho diu algú que, per exemple, ha estat al Camp Nou, i jo sóc dels que alguna vegada ha fet el u, quan estava Roberto Carlos, cosa que em sembla vergonyós, i me'n penedeixo, evidentment, d'aquell comportament. Que hi havia alguna cosa... Sí, segur, era un comportament racista. Jo no ho so... No, sí, era un comportament racista. Després pots pensar en el que has fet, en el per què, no? Si és que jo sempre ho havia vist en el Camp Nou, bé, pel que sigui, però era un comportament racista. I crec que quan reacciones així, el que has de fer és fer-t'ho mirar. Si Vinícius no té aquest comportament, n'hi haurà menys, però la gent crec que també ha de fer l'esforç de revisar-se.
De fet, hi ha d'haver un punt d'introspecció...
I la gent deixarà de ser racista, esa és mi pregunta. Según el debate que estamos estableciendo aquí, si hay un día en que Vinícius no provoca la grada, ¿se va a eliminar el racismo contra él? Pregunto, ¿eh?
Jo crec que baixarà, que minvarà.
No, ara...
Però va a desaparecer?
No, esa és mi pregunta. No, desapareixer per mi és impossible, per desgràcia.
Deixarà de reaccionar contra ell.
Clar.
No, home, ara
Paco, ara ja... Déjame un segundo,
El cas ja el tens.
Lluís, déjame hablar un segundo, por favor.
Tirar enrere.
Lluís, déjame hablar un segundo,
por favor. Lo que t'has de preguntar és si un altre jugador negre que no provoca tindrà...
Lluís, déjame hablar un segundo, por favor.
Bueno, ahora lo explico.
Vale, que os he respetado el turno de palabra. Sí. Yo recuerdo mucho cuando estaba antes hablando Raúl del caso Eto. Mm. ¿Vosotros acordáis la prensa de Madrid lo que decía de Eto? ¿Os acordáis o no? Sí. Y eran cosas. Es que Eto es un provocador. Le tiraron un plátano en la Romareda.
Ya, pero...
Y Eto era un provocador. Eso se decía, David. Se decía sí, y, no, se escribía,
yo...
y se escribía. Y se escribía. Y a mí, o sea, llámame iluso.
Sí,
pero muchos de los argumentos que se utilizaban entonces. Contra Eto'o, se utilizan ahora también.
Primero.
Contra Vinícius, y son muy similares. Sí, sí. Y esto, cuando
creo...
estaba antes. Déjame un segundo, por favor, David. Sí. Cuando estaba antes Raúl intentando explicar el tema de la dicotomía de los equipos, yo creo que tiene mucha razón. Porque te cometemos el error de ir a los bandos. Al bando del Barça, al bando del Madrid, cuando contra el racismo no debería haber ningún tipo de mando ni camiseta. Es racismo. Uh-huh. ¡Ya está! Ya está, que podemos pensar que Vinícius es un tipo que está pendiente de la grada, de acuerdo. Que muchas veces sí, se besa el escudo delante de un tipo, de acuerdo. Pero eso no justifica absolutamente nada. Y yo estoy convencido de que habrá un día en que Vinícius, bueno, no lo sé, a lo mejor no, cambie su comportamiento, pero yo también creo que el que es racista va a seguir en la grada.
Pero yo creo que Vinícius s'afegeix pressió amb tot això, perquè, i és molt difícil poder-la suportar, perquè tens tots els estadis a sobre teu, i que algú del seu entorn, que el vulgui de debò, que li vulgui bé, li hauria de dir, frena-ho, perquè al final qui ho patirà seràs tu, qui acabarà patant seràs tu.
Ara l'escenari ja és molt complicat, perquè evidentment doncs, ja hi ha un recorregut molt llarg en aquest cas, i ara és molt difícil aconseguir que la gent canviï. El que s'ha de fer és no cessar en l'empeny de seguir perseguint tots els cafres que es comportin d'aquesta manera i eliminar-los, com ha fet el València, com han fet altres clubs, de la capa del futbol com a mínim, no? De la societat, potser també, si es pogués, no? Però com a mínim, ja que estem parlant de futbol, dels camps. Jo vaig viure, Paco, en primera línia, els casos d'Eto. Jo estava a la Romareda el dia que va intentar
marxar del camp,
que al final no ho va fer. Jo vaig estar al camp del Getafe el dia que li van dir absolutament de tot des d'un punt de vista amb contingut racista evident, i molts altres casos que van passar. Crec sincerament, i no vull entrar en l'àmbit de la rivalitat esportiva, no? Perquè hem de tenir responsabilitat com a observadors, i jo crec que no són comparables els casos. Jo no crec que puguem comparar el comportament d'Eto de cara a la grada
em refereixo...
David, ojo, estoy Vinicius. Diciendo lo que se escribió, sí, lo que sí. se decía. Por no eso, estaba comparando eso, un jugador eso, con el
lo
otro.
Sé, lo sé, lo sé. Sé que es de ahí allò. Sé que es de ahí allò. Sé que es de ahí allò. També es deia que Neymar era un provocador.
Igual, i és que és lo mismo, David, és lo mismo.
De Neymar respecte als espectadors i al de Vinicius. I jo, sincerament, porto... No ho sé vosaltres. Jo porto molts anys veient futbol. Molts anys. I seguint el Barça, 24. Jo no havia vist un cas com el de Vinicius. Però no, amb la gent. No l'havia vist.
Però jo crec que
tan
no,
continuat, gent, a tots els camps, sense excepció, tan continuat. Jo crec que el jugador té un problema. Té un problema que moltes vegades, no sempre, té a veure amb els càntics racistes. I el que vull dir és això, una vegada més ho torno a repetir. És a dir, no vull que cada cop que digui això s'entenguin que justifico l'altre. No, no ho justifico, és lamentable, s'ha de perseguir. Però que ell té un problema. I el que no vulgui veure-ho, que no ho vegi. Va, però ho té.
I avui
el
estàs...
Jo, si Lluís... fos responsable del Madrid, li diria... Lluís... Nini, tienes un problema.
Lluís Sape, i tanquem aquesta carpeta. Avui... Demà la reobrirem, però de moment la tancarem avui.
I avui, Paco, estàs exercint una miqueta un cert bonisme respecte al jugador, perquè no, no celebra els gols davant de la grada i es fa un pató a l'escut. Se'n va a la grada i ell diu, jo aquí, vosaltres a segona. I es dirigeix a tota la grada per fer això. No s'està simplement basant però, a l'escut. Però... Estan anant a la grada a dir-los a uns aficionats que estan patint perquè el seu equip està a punt de baixar a segona que aniran a segona. Jo no dic que això justifiqui cap insult, però aquest jugador està intentant provocar aquest merder, perquè ell sap que hi haurà aquest merder en el moment que hi faci això.
Però
i
això,
ho evita.
Això dona dret a què?
No! No. Ostres, però és que esteu tot el rato. Qui, qui...
Clar, però és que per què ho
barregeu?
El que fa Vinicius, què té a veure amb el racisme?
Vale, aleshores,
què té a veure? No, és a dir, sap... tu pots venir aquí a fer-me un gest i no sé què, jo et puc dir burro, o fot al camp, dit... o xiular-te...
No, però Sape, tu has dit... Perdona, Sape, tu és el primer que
guanyat,
però tu és el primer que has dit, Sape.
Però quan Sape, un aficionat... Estem explicant el que està succeint a tots els camps d'Espanya. Ningú ho està justificant.
No,
ningú ho està justificant.
Jo tampoc...
Deixem en Sape...
Jo tampoc, el que estic dient és, què té a veure l'actitud que té Vinicius amb el públic amb que la persona que es dirigeixi amb ell l'ataqui pel color de la seva pell? Què té a veure?
No, no, res.
És a dir, que s'emportarà una xiulada, normal, que li diran, li poden dir de tot, normal, que s'han de ficar amb el color de la seva pell per insultar-lo? No! Mai! És a dir, què té a veure?
Però, dit... no, però que no ho estan dient això.
Perquè m'esteu parlant del que fa
Neymar
amb el públic.
No, no ho estem dient això. Sape, perdona.
Jo estic parlant de la reacció del públic.
Però...
De la reacció del públic,
cosa,
no del que fan...
Però
escolta'm
una cosa, Sape.
El que està al públic i vol reaccionar pot fer-ho de la manera que vulgui. Té tot el dret. Però per què ha de reaccionar ficant-se amb el color de la seva pell?
No,
si,
no,
si això
tots...
és racisme.
No, 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 si no,
doncs que llavors no té res a veure el que faci Vinicius amb la reacció que tingui l'aficionat. Perquè l'aficionat pot tenir una reacció contra Vinicius no racista. En canvi, si es fa referència al color de la seva pell, és una reacció racista.
Clar,
ja està.
I, però és que no ho hem barrejat. O sigui, tu...
No. Jo dic que per mi no s'ha de parlar... Que parlem de Vinicius.
L'estava mezclando continuamente.
No,
perquè sempre hi ha un pero. És que, David, sempre hi ha un pero.
No, perdóname, Paco.
Sempre hemos puesto el pero.
El primer que ha dit fa un moment... El primer que ha dit...
20 segons.
El primer no. El segon o el tercer que ha dit fa un moment...
El rol
que Vinicius és un provocador i un mal esportista i un mal educat és Roger Saperes. Ho acaba de dir ara fa un moment. Per tant, és l'únic que estic reivindicant. L'únic que reivindico és que es pot dir que Vinicius és el que és, sense justificar que la reacció per què ha provocat el futbolista d'un aficionat a la grada tingui a veure amb el color de la pell de Vinicius. Això és el que jo vinc dient des del primer moment. Però dic que es pot fer el debat sobre la conducta i el comportament de Vinicius o no es pot fer.
Que per mi és un debat que no té res a veure amb el racisme.
Otro dia. No, otro dia. No puedes mezclarlo.
Si hagan aquest debat, estem...
David, ara el tio estáis mezclando la misma frase, provocación y racismo. Continuamente.
Però si l'ha barrejat hasta Raúl de Sos Racisme. Ha donat l'explicació esportiva del que estava succeint.
El Raúl de Sos Racisme ens ha atès molt amablement. Un altre dia tornem a parlar, però jo dic... Sos, sisplau, prou.
Jo només sé que l'altre dia vaig posar l'Anglaterra-Brasil, poso l'Anglaterra-Brasil, sintonitzo i el primer que ens surt és Vinicius protestant.
Bé.
Vinicius protestant i encarant-se.
Va, perquè si no acabarem, però vaja, de moment tanquem aquesta carpeta, segurament demà la reobrirem perquè haurem de veure què passa. I...
Què pensaves, que t'ho posaríem fàcil o què?
No, home, no, escolta, jo venia aquí i dic, home, el Bernabéu, tu, que li agraden los pecos, a l'altre igual, el d'Oasis, igual, dic, home, dic, això serà bufar i fent polles, si no, escolta, m'estic suant, demano des d'aquí a paga doble perquè estic suant molt, m'estic guanyant molt el sou.
Demà.
Carvajal.
Carvajal, sí, passem a l'àmbit esportiu, no? Deixem ja Vinícius,
sí,
o tots?
Sí, deixem-lo.
Demà ja explicarem com ha anat la cosa.
Demà explicarem com ha anat la cosa.
Podem tornar a
obrir el meló? Bueno, de fet, partit, recordem, a 2:15...
Ens hem obert melons, síndries i de tot hem obert.
Partit a 2:15 ens agafarà la segona part de ple, en tu diràs, per tant, anirem explicant com estan les coses al Bernabéu. Recuperem Carvajal, que ha tingut paraules d'elogi pels jugadors joves del Barça, que van amb la selecció espanyola. Diu que si són, és perquè s'ho han guanyat.
Ya te puedo decir que tanto Lamín como él o Gaby en su día, jugadores muy muy jóvenes que tocan la absoluta y están dando el nivel, ¿no? Creo que al final lo más importante, como muchas veces dice el míster, que él no mira ni de dónde vienes, el carnet de identidad, como se suele decir, ¿no? Al final el que está aquí es por su rendimiento. Y lo están demostrando, entonces creo que poco más se puede decir.
Y se centrará en la figura de Pau Cubarsí.
Darle enhorabuena por el debut. El otro día, pues un chico muy joven, ¿no? Pero sí que verdad que en los entrenamientos, el otro día los pocos minutos que tuvo, pues no desentona para nada. Ya también se le está viendo en su club, ¿no? Que está dando un altísimo nivel. Y bueno, darle la bienvenida y otro de los candidatos que puede estar en esa lista para la Eurocopa.
I per últim, Luis de la Fuente ha volgut donar al partit de demà contra Brasil la trascendència que es mereix.
Fijaros si son importante este partido, es el décimo partido que juega un España-Brasil. En la historia del fútbol de español es el décimo partido. Fijaros si es un partido importante, lo damos una importancia, pues como son todos los partidos, pero evidentemente es un rival que te hace ponerte todas las galas. Podría ser perfectamente una semifinal o una final de un campeonato del mundo. Cuando te encuentras con un rival como Brasil, pues hay mucho más foco, mucha más atención, mucho más seguimiento.
El de demà serà el desè partit en total, només 5 oficials, només una victòria d'Espanya contra Brasil en partit oficial, 8ens de final d'Itàlia 34.
Oh,
des d'aleshores mai més ha guanyat Espanya a Brasil.
Lluny, ja hi eres allà o no ho tens documentat? Això?
Vaig néixer poc després.
En fi, podríem fer-li un truc a Cardellosa.
Demà
error,
demà en parlarem, aviam, no serà oficial, però aviam com van les dades. He de fer una pausa abans de la mitjanit, però abans de fer aquesta pausa, abans de la mitjanit, posa'm una sintonia, Marc.
Dada Jové.
Cada dia toques millor, trobo.
Hauríem de dir Jové i Font avui, no? Dada, no,
exacte.
Jové i Font.
Digue-li al Godó, al Carles Godó, que gravi la veu, sisplau. Però després, clar, Dada, Jové i Font. No, clar, perquè les mares les hem de reivindicar sempre.
Sí, la meva avui ha fet anys, per cert.
Home, com es diu de nom?
Marisol.
Marisol Font.
Sí, senyor.
Per molts anys. Bravo, 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 Marisol.
Bravo.
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 Bravo, ara, Marisol, com no digui la publi, abans de les 12 pagaràs tu, pagarà el teu fill. Aviam, què els hem de proposar als tertulians? Que...
No, hem de saber, David Bernabéu, Paco Cabezas i Lluís Carrasco,
i
que avui, correcte.
Espera, que... Lluís Carrasco i...
Llobet.
I Llobet.
Paco Garrido.
Garrido, molt bé.
Hem de saber que avui Miquel Agut i Riera... volia no,
posar-vos
a prova, no, amb alguna pregunta relacionada amb la història del Barça i la Setmana Santa.
Ah.
Aleshores,
formula la pregunta.
Formularem la pregunta, que és la següent. Algú de la taula recorda si el Barça ha guanyat algun títol coincidint amb la Setmana Santa, és a dir, entre el diumenge de Rams,
Paco,
i el diumenge de Pasqua?
No, no em fotis insults pel mig, tu, ara.
Un títol.
No, espera't un moment, lo jove, no te'n vagis, eh?
Amb qui em quedo?
Aquí et quedes.
No conteste ahora, hágalo.
Ah, exacte, mira, digue'l, sisplau.
No conteste ahora, hágalo.
El Gamper
de la
el Gamper no.
Catalunya CUP.
Arran, tu diràs, amb Miquel Agú.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Una flor no fa estiu ni dues primavera, però uns bons pneumàtics fan carretera.
Que el refrany no és així. I això de canviar de pneumàtics cada vegada que canvia el temps, tampoc. Acosta't a Citroën Service i aconsegueix uns pneumàtics 4 estacions nous, ara amb un 2x1 en les millors marques. Citroën. Condicions a Citroën.es.
Mossèn, confesso que la família em va enxampar el greix de casa. Allà tocant, acariciant, admirant aquelles formes. Vaig descobrir edificar.com i vaig pecar.
Què?
Uns preus, uns cotxes. Vaig canviar el meu sense dir-ho a la família.
Edificar.com?
A Girona i a Barcelona. I si cal, te'l porten a casa.
Perdonat.
Edificar.com. Som de confiança. Som d'aquí.
Tu diràs, amb Miquel Agut.
Gairebé a les 12 sonen els assassins. Aviam, els assassins va. Estan sonant, a RAC1. Ja, puja, puja.
No arriba a Summers, eh? Hombre, es que no arriba, ¿no?
Por favor, no.
Dami, por favor.
No sona, no.
Prou, Dami, prou, prou.
No li... prou. Aviam, Marc, busca alguna
cosa. No, no, son un
país. La chica es cocodrilo.
No,
la chica es cocodrilo, por favor, para Dami.
No, país, sisplau.
No li busquis, sufre, no sufre mamón, perquè sembla una indirecta.
El pare David, era amic de García.
A veure, un moment. Senyals horaris, sisplau, endrecem-ho tot, les 12. A veure, un moment, si és de silenci.
Silenci.
Per favor.